Els anys, des de fa 8, el mes de febrer, converteix Barcelona en la capital de la novel·la negra, una iniciativa que engegava Paco Camarasa, llibreter, i que s'ha convertit en un esdeveniment important per la ciutat, amb un programa de més de 50 activitats gratuïtes. Aquesta trobada, diuen Camarasa, que va de parlar, llegir, sentir, conèixer, imaginar i compartir. Fins a la capella del carrer Hospital de Barcelona vam anar per trobar-nos amb en Paco Camarasa, alma mater de la Barcelona Negra, amb un cafè al davant, una mica de soroll, això sí, però amb una conversa molt agradable, parlàvem sobre la consolidació de la Setmana Negra de Barcelona.
Sí, jo crec que està consolidat i que, en tot cas, és, a poc anem fent l'ampliació del que ens voldríem, que era que no fossin només pels addictes al gènere negre, sinó que poguéssim incorporar i contaminar i fer còmplices a tota la gent que estiga al voltant de la lectura, del plaer de la lectura.
Camarasa és una persona entusiasta, coneixedora de la seva feina i també de les claus del gènere.
Les claus del gènere són diferents, vull dir, sempre té que haver-hi algun tipus de suspens, atmosfera, interès, investigació. Encara que alguns diguin, per exemple, del Javier Cercas, que és un tipus filosòfic, o, bueno, n'hi ha de molt tipus de formes de fer categoria. Però jo crec que el gènere, el que té fonamentalment com a punt de contacte és l'interès del lector. Com tradicionalment hem sigut considerat un gènere menor, no tenim cap interès en passar la història de la literatura, però sí tenim una obligació i un interès, que és contactar cada dia, cada setmana, cada novel·la amb el lector, i això és el que ens diferencia, crec.
Entre cafè i cafè parlàvem de policies, de detectius i de quins països haurien de marcar en un mapa com a bressol dels millors escriptors de novel·la negra.
Els millors actuals són diferents, i sobretot la gran qüestió del gènere negre és que un pot anar canviant de país, d'estil, de matisos, sense avorrir-se. De vegades un està llegint molt sense ficció i necessito oxigenar-me una mica i tal. No, aquí tens moltes diferències entre Highsmith, Hammett, Camilleri i Marinina, la russa. No hi ha pràcticament res en comú, és que investigació, assassinats, atmosfera. Podem fer un mapa? Sí. Els nòrdics són molt bons, entre altres coses, perquè abans de ser escriptors són lectors. Si tu tens una bona colla de lectors, si tens una bona xarxa de biblioteques i tens temps de lectura, com ells tenen, perquè a les 4 dies de nit, segurament sortiran bons autors. Lo difícil és tindre bons autors aquí, que no han tingut ni tradició de lectura ni tradició de biblioteques, i a les 10 de la nit estem encara al carrer.
Camarasa argumenta que la novel·la negra no està gens allunyada de la realitat. És per això que enguany han volgut mirar cap a Europa, apropar-se a alguns dels personatges més rellevants.
Crec que estem en un moment molt crític en aquest país. Aquest país i en Europa estem parlant de prima de risc. Avui n'hi havia una cimera, demà n'hi haurà una altra. Cimeres d'aquestes que cada mitja hora convoquen una. Vull dir, i no tenim clar. Vull dir, ahir alguna gent parlava del futur de les llibreries i deia, on estan, com seran les llibreries de fa 10 anys? Bueno, com seran els bancs? Com serà Europa, com seran els governs, vull dir, ningú té massa idea del que seran 10 anys. Hem volgut recuperar la novel·la negra europea, hem volgut recuperar a Camilleri, a Maigret, a Martin Beck, el personatge creat per la parella de suecs de nom impronunciable. Vull dir, hem recuperat això, vull dir, com un element distintiu d'una novel·la negra molt diferent de la novel·la americana, a la novel·la d'acció, i molt diferent a la novel·la enigma dels britànics, diguem, del British, de les dames del crim, d'Agatha Christie, P.D. James i aquestes, que són bones però diferents.
Entre els personatges, els policies, els escriptors i la gent que habitava en aquells moments al bar del Raval, vam acabar la nostra conversa. Però no acabem aquí el tema que té a veure amb la Barcelona Negra, perquè justament està entrant ara en els nostres estudis un dels protagonistes. Ramon Palomar acaba d'escriure un llibre, 60 quilos, i ell ens parlarà. València, Oporto, Madrid, Tarifa i Tànger són les ciutats per on passen els personatges de la primera novel·la de Ramon Palomar, periodista que fins ara havia publicat dues recopilacions dels seus articles. A 60 quilos, Palomar ens explica una història amb sabor espanyol, però narrada al més pur estil de Quentin Tarantino. Els personatges són variats, molt diversos, perdedors, lluitadors, somiadors i pícars, però tots ells tenen un nexe comú, que és probablement la seva humanitat. Les pàgines de 60 quilos circulen, per les pàgines de 60 quilos circulen camells de poca monta i potser de menys intel·ligència encara, capos del narcotràfic, entrampats en la bombolla immobiliària, exlegionaris, strippers, comptables i clans de gitanos. Com a cosa curiosa dir que en aquesta novel·la negra no hi ha ni un sol policia. Ramon Palomar, benvingut al nostre programa.
Què tal, Carme? Encantada d'estar en el vostre programa.
Perquè no hi ha ni un policia en la teva novel·la.
Pues perquè les històries que me contava tota aquesta gent que es dedica a les activitats il·legals mai apareixia la policia. O la policia era una referència que estava molt lluny. Mai estava de, ui, quasi m'agarra la policia, no? Ells tenen les seues mogudes, però rara volta la policia apareix. És una cosa que em va fascinar, perquè així com estem acostumats a una trama on els polis van investigar, o els detectius o qui siga, jo crec que hi ha un altre món on la policia no apareix, però perquè no pot aparèixer. És a dir, és tal la quantitat de droga que es maneja en aquest país i que sobretot entra per esports, tant deportius com comercials,
no
oblidem els deportius, que la policia no té ni suficients homes ni els mitjans tècnics per a cobrir pues, tota la nostra costa. Entonces, aquesta idea me va agradar dir, no, ells es dediquen a la seva feina, que és traficar, però la policia moltes vegades no apareix. De fet, me vaig trobar a traficants que porten 30 anys en el negoci i que no han tingut cap de sobresalt en la policia. Altres no, els han pillat i han xuplat una miqueta de presó,
A veure si, però com sempre no passen aquestes coses, aquell que porta 3 grams és el que enganxa i el que
sí
porta 60 quilos ni saben
sí
on està.
Sí, efectivament. Moltes és el pringadillo el que la paga. I moltes voltes, també és de veres, ells assumeixen que tenen que trobar la policia 50 quilos o 100 en un lloc perquè entren 1.000 per un altre. I així tot el món està content. Diríem, el càrrec polític pot aixinar la policia de hemos decomisado tantos quilos.
Que al final és la notícia
el rotllo,
que exacte, nosaltres tenim.
Exacte, i se tira el rotllo de cara a la societat, però el narco gros ha aprofitat que mentre agarraven això, que ha sigut ell el que s'ha xivat, per una altra banda entren 1.000 quilos.
Has tingut contactes per escriure aquesta novel·la amb el món del narcotràfic?
Sí, sí, totalment. La gent està basada en gent que me van presentar i que vaig conèixer, me vaig guanyar la seva confiança. És a dir, jo coneixia gent que coneixia gent que coneixia gent. I una volta que te claves ahí dins, ells te comencen a contar i és molt curiós. Per una banda, ells se troben una persona que escolta i jo me vaig donar compte que ells, clar, viuen en una habitació fosca, no poden dir quan estan en la cua del supermercat jo me dediqué al tràfic de drogues o jo me dediqué a pegar pallisses. Evidentment no poden contar, però per una volta en la seva vida hi havia un tipo
que els escoltava.
Que escoltava, i això a poc a poc jo em vaig donar compte que els emocionava,
però ells feia poc que tu
posis un infiltrat. No, ells sabien, no, ells això ho tenien clar, ells coneixen molt bé a la policia i la policia a ells, o sea, se coneixen perquè viuen en el mateix món, és la delgada línia roja que separa uns i altres. No, ells tenien clar que era per a fer un obro. Ells com me coneixien per a la meva faceta periodística en València, me coneixien molt bé, i sabien que no, que ni era infiltrat ni era res. Coses curioses, pues que molts d'ells després tenen una família molt normal. És a dir, jo sempre recordo una anècdota que me feia molt somriure, i és que la filla d'un d'ells és fallera. Em va telefonar un dia i me dia: oye, mi hija quiere ser fallera mayor, ¿cómo lo ves? Perquè, clar, quan tu escrius en un diari o tens estudis, ells ja al·lucinen en això i se creuen que eres molt sabut i per a res. Hi havia gent en deixem molt indigent, i jo li dic: hombre, si a la niña le hace il·lusió i tu tens el dinero, que el dinero me sobra. I diga: pues si a la niña le hace il·lusió, que sea fallera mayor. Un altre portava la seva filla a classes de piano i de ballet. Y yo de coña le diría: no la apuntes en equitación porque ya la niña no va a tener agenda. Y me miraba diciendo de miqueta, no pillaba la ironía, pero sí que se descollonaba molt de després. Ells venen de família desestructurada normalment.
Però intenten buscar la normalitat.
Exacte, busquen la normalitat. Ells saben que la seua faena és completament anormal, però busquen on poden aquesta normalitat.
I busquen, m'imagino, tenir justament aquesta família que, sí, de la que tenien mancança,
la que no han tingut, efectivament, la que no han tingut. I ells volen que la seva descendència es dediqui a una altra cosa.
Ramon, de la teva novel·la diuen que és trepidant, que és una novel·la amb molta acció i molt activa, però que, clar, inevitablement, això que dèiem del sabor espanyol, perquè passa on passa, no?, amb aquestes ciutats que tu coneixes molt bé, perquè vas viure uns anys a Tànger,
tota la meva infància es va desenvolupar a Tànger. També vaig estar en Oporto, en Tarifa, inclús apareix un garito en Tarifa, on jo he estat, perquè és d'un amic. He estat en tots aquests llocs. Sobretot lo de Tànger me feia especial il·lusió, perquè vaig passar allí la meva infància, des dels 4 als 11 anys, i vam viure allí la Marxa Verde i la mort de Franco. És que eren moments que per a un crio jo no entenia res. Quan la Marxa Verde jo veia que el carrer sempre estava ple d'àrabs, portant el retracte de Hassan II, i tu veies una festa, però clar, tu veies que la colònia espanyola estava preocupada i dius, bueno, què va passar aquí? I el mateix en la mort de Franco, que jo recordo anar amb ma mare als bazars o a fer la compra, i quan va morir Franco era molt curiós perquè els àrabs, els de Tànger, mos diuen, ahora somos iguales, ustedes tienen un rey, nosotros tenemos un rey, son jóvenes, ahora somos iguales. Es feia moltíssima il·lusió.
Es feia il·lusió que tinguéssim un rei, que a més a més fos tan amic del pare del seu.
Bueno, sabes, això li diuen mi hermano, en fi. Sí.
Escolta, Ramon, tu vas néixer a Nancy, a França.
Sí, a
Nancy. Els teus pares estaven en allà per qüestions d'immigració?
No. Mon pare va acabar la carrera a València i se va anar a França a donar classes perquè pagaven més, i venia una família humilde. I se'n va anar allí, es va trobar a gust, a més, company seu era Jacques Long, que va ser ministre de Cultura, vull dir, per a un espanyolito de pobre d'aquella època, anar a una ciutat universitària, allí hi havia festival de teatre, jazz, ell va veure a tots els grans de jazz. Estem parlant d'Espanya, imagina't,
als anys 40, als anys,
no, finals de 50. I allí va conèixer el subidor de la novel·la negra, de la Série Noire, que era de la editorial Gallimard, dirigida per Marcel Duhamel. Llavors jo tinc a ma casa, mon pare ja va morir, els llibres autèntics de les primeres edicions. Jo tinc La Moisson Rouge, La Cosecha Roja de Hamet, o el 1280 Almas, que ho van treure per a celebrar el número 1000 de la Série Noire. Tinc una gran col·lecció. Aleshores, mon pare me va educar en els clàssics francesos i espanyols i anglesos, però de premi jo tenia dret també a llegir-me una novel·la negra cada nit en estiu. És que ara m'ho vaig llegir tot, era una cosa que m'encantava.
No és casual que tu hagis escrit una novel·la negra, en absolut.
Jo sóc un producte de mon pare.
Escolta'm, el teu pare també tenia una preferència, una gran preferència per Josep Pla.
Sí.
I vosaltres estiuejàveu a Palafrugell. Tu creus que en el fons sempre per estar a prop.
Exacte. Jo crec que l'ocasió del meu pare haurà sigut conèixer a Pla. Entonces, aleshores quedàvem a Calella de Palafrugell, en l'hostal La Torre, que tinc un record fantàstic. Els meus padrins de Nancy baixàvem i nosaltres pujàvem des de València i ens veiem ahí una setmana a l'any. I ma mare li deia, chico, ves al Mas Pla, i saluda a Josep. I mon pare, que era un home amb molt de pudor, bueno, això som més a l'antiga, diríem, de, che, però com tinc que anar a molestar ahí a Pla?
No es va atrevir mai.
Jo crec que vam anar a més 6 o 7 anys a estiuejar allí i no es va atrevir mai. Però jo tinc un record també, heredat també l'afició de Pla per mon pare. I me pareix un detall més entranyable, no?, d'anar ahí a Calella.
Per estar pròxim, senzillament. Que bonic, això, Has participat en la Setmana Negra de Barcelona.
Vaig vindre, he estat en la recta final.
I m'agradaria que ens diguessis les teves impressions, perquè nosaltres hem parlat fa una estona amb Camarasa, que és el pare de la Setmana Negra de Barcelona, però m'agradaria conèixer la teva opinió com a participant, com a escriptor participant.
A mi m'ha encantat. Sobretot és per exemple la Setmana Negra de Gijón i més de la de Barcelona, però jo crec que els últims anys se parla molt més de la de Barcelona, és a dir, que s'estan fent molt bé les coses, cada volta ve més gent, i bueno, és una oportunitat per a un debutant com jo, que de moment no soc ningú i a lo millor no passe a ser ningú mai en la vida, però per a mi és molt emocionant poder estar en Juan Madrid o en Autors o en Andreu Martín o com fer amb un pare en Pla, estar a prop de totes de gent. Per a mi és molt emocionant i una iniciativa així pues, m'encanta. O sigui que molt positiu esta visita a Barcelona i la Setmana Negra.
Ramon, felicitat per aquesta primera inclusió en la literatura, gràcies, amb aquesta novel·la, 60 quilos, una novel·la que parla de molts personatges diferents, però molts personatges molt vius, sí, i molt actuals.
Moltes gràcies, Carme.
Gràcies a tu per venir.
Gràcies. Adéu.